Molt bon vespre. Avui a l'Ofici de Viure, com tractem els nostres difunts?
Gaspar Hernández, l'Ofici de Viure.
L'atenció als morts ha estat una de les preocupacions primordials en la vida dels homes de tots els temps i totes les cultures. Però la vida moderna sembla haver oblidat els avantpassats. El dol ha quedat molt reduït i l'únic dia dedicat als difunts passa cada vegada més desapercebut. I malgrat tot, un dels esdeveniments que més pot trasbalsar la nostra vida emocional és la mort d'una persona propera. La mort es viu avui com la negació de la vida, una tragèdia que s'intenta ajornar al preu que sigui per les ferides que deixa. Aquesta mort, vista des d'un angle molt negatiu, té com a única solució l'oblit. Joan Fuster va escriure: "Al capdavall, la mort no consisteix únicament a morir-se, és morir-se i ser oblidat, a la curta o a la llarga, oblidat." Mercè Conangle i Jaume Soler, al seu llibre Donar temps a la vida, diuen que la mort ja no forma part de la normalitat de la vida, que l'hem reclòs a l'hospital, que la mort ha esdevingut una patologia. Hem cedit el control de la mort, hem deixat de ser els protagonistes de la nostra mort. L'ocultació de la mort s'inicia molt aviat en la nostra educació o deseducació. Ara s'imparteix educació sexual, però no educació tanàtica. La mort és, juntament amb el sofriment, el tabú més remarcable de la nostra civilització. El doctor Mas Grau, que ens acompanyarà avui al programa, com cada primer dilluns de mes, diu que el culte als morts és el vincle més primari que uneix l'home amb el món sobrenatural, la base de l'ètica, però també de l'espiritualitat. Respectar els nostres morts és tenir-los sempre presents i incorporar-los a la nostra vida. Ells, millor que ningú, poden ajudar-nos a minimitzar i fins i tot fer desaparèixer problemes. Respectar els morts és respectar els vius, perquè tots serem difunts. Assumir la nostra condició de mortals ens fa perdre la por de la mort i, per tant, també la por de la vida. Avui a l'Ofici de Viure, com tractem els difunts?
Lao Tse. Viure és arribar, morir és tornar.
Hola, bona tarda. El meu nom és Leila Nomen. Soc la psicòloga de Serveis Funeraris Integrals. I sobre el com tractem els nostres difunts, la meva reflexió és que ens caldria, als que ens hi quedem, batllar-los en harmonia, és a dir, en cap cas es tracta d'oblidar, sinó de trobar una nova manera de viure amb l'absència. Quan estem en aquests primers moments, hem d'estar units, trobar aquesta manera de dir el nostre últim adeu, perquè si no realment el procés de dol es complicarà molt, i la nostra feina, crec que a part d'acompanyar, una mica el que volem fer és aquest punt d'assessorament quan no trobem a quina porta adreçant-nos. Nosaltres, els professionals, doncs estem per ajudar. Crec que tractar els difunts d'una manera propera, sense por, serena, seria una bona manera, sobretot de cara també a ells, a com voldrien, no?, que estiguéssim allà. I de fet és una de les preocupacions que ells ens tradueixen, la gent que just passa per un procés proper a la mort, no?, de la preocupació de com la família farà aquesta aproximació. I crec que un dels meus alumnes em va dir un dia que l'atenció serena és allò que ells voldrien, i que les persones que perdem algú també estem en disposició de donar. Potser que algú em preguntava, no?, que el procés, si el professional sempre cal que intervingui. Jo sempre dic el mateix, que una mica el professional ve quan aquesta xarxa social no ens és propera, no?, i no ens acompanya. Venim sent una mica el suplent d'altres figures, i per tant no sempre ens caldrà psicòleg, no sempre ens caldrà medicació, però hi ha moments en què aquesta pèrdua sí que produeix una baixada molt important, i si veiem que no podem, preguntem als professionals, que en aquest cas estem preparats com per treballar amb aquesta pèrdua.
Avui a l'Ofici de Viure, com tractem els nostres difunts, amb Miquel Masgrau, doctor, amb el doctor Miquel Masgrau i amb Daniel Gavarró, xerpa espiritual. També amb els oients que ho vulguin, seran molt benvingudes les vostres reflexions i aportacions i preguntes al 93-201-7474, viure@catradio.cat o catradio.cat en directe.
La mort s'obvia, s'amaga.
Eduard Viñamata, director de la Fundació Pau i Solidaritat.
Té un aspecte molt interessant que hauríem de recuperar d'alguna manera. Quan les persones s'han trobat en una situació de perill de mort real, la conseqüència ha estat que han començat a viure molt millor. És a dir, amb més intensitat, deixar-se estar de qüestions de molt poca importància. Jo diria que llavors la mort té importància per la vida justament per això, per saber viure més intensament. Si no, molta gent acaba arrossegant-se per la vida fins que li arriba la mort i llavors se'n penedeix de no haver viscut.
És un quart de nou del vespre a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. Doctor Masgrau, Daniel Gavarró, bona nit. Benvinguts i bona setmana. En Daniel, es pot treure l'anorac? Sí.
Sí. Ja és que he vingut de màniga curta i és un desastre.
Ah, sí que és veritat. Sí, sí, sí.
És un fallo meu.
Bé, viu feliç.
No, ha estat que m'he tacat la camisa mentre venia, la samarreta, m'he hagut de canviar l'escola, un desastre.
I el doctor Masgrau arriba amb les mans fredíssimes, molt fredes, eh?
Sí.
Però és perquè per la moto.
La moto i els guants humits.
Els guants humits. Bé, entrem en el tema d'avui. En primer lloc, ens agradaria fer un petit diagnòstic de com tractem els nostres difunts i com, i per què ens podria servir en el present, en el moment d'ara, en les nostres vides, els que estem vius, tractar de diferent manera els difunts. Però com els tractem en primer lloc?
A mi em sembla que els tractem cada vegada pitjor. Els tractem malament i, a més, cada cop pitjor. És a dir, el destí de l'amor és l'oblit, evidentment, a la llarga. Però el que no ens n'adonem és que el record dels morts pot ser molt positiu. I això és una cosa que pràcticament està descuidada. Ja ho veieu, els pocs moments rituals que dedicats als morts estan pràcticament desapareixent. I realment és una llàstima, perquè els morts, els difunts, segueixen tenint, en totes les cultures, vaja, han tingut una gran influència sobre els vius. El fet de deixar-los, d'enterrar-los, d'enterrar no només el cos, sinó enterrar també el record, ja ho veieu, a la que hi ha un home recent, s'interessa i importa que el dol sigui el més curt possible, que els molesten els morts, molesta el dol, el patiment molesta la nostra societat. Llavors s'intenta tapar, sigui amb psicofàrmacs o sigui, doncs això, els mateixos amics, de distreure's, el dol s'ha d'abreujar. Però jo no volia parlar només d'aquest dol, sinó de realment dels avantpassats. De fet, hi ha una noció que s'ha perdut pràcticament de vista, i és que tot el que som nosaltres ho devem als nostres avantpassats, com a persones i també com a col·lectiu. La nostra llengua, el país, la terra, els cultius, tot ens ve del passat. I al canvi no hi tenim cap mena de respecte. I això és una cosa insòlita a la història de la humanitat. Tots els pobles, en totes les cultures, sempre s'han mirat, sempre han rendit culte als avantpassats. Els han venerat, fins i tot. I aquí, ara, des dels últims anys, s'ha invertit, hi ha hagut una inversió de valors tan enorme que el que es venera, el que s'adora són les criatures. S'adora el rei de la casa, no s'adora el...
I la joventut, també.
Bueno, i la joventut, també. O sigui, però en canvi, les arrels, o sigui, realment el que fa que siguem com som, això passa desapercebut. I això és una falta de això comporta un desagraïment, o sigui, és perdre la noció de les coses.
Gaspar Hernández,
L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana.
L'Anna ens envia un correu electrònic en què ens diu: la mort sobtada de la meva germana ens va marcar a tots. No estàvem preparats i no vam elaborar bé la mort per ignorància. Ara educo, preparo els meus alumnes per la vida i també per abordar el patiment que la vida porta, inclosa la mort. A la nostra societat hedonista, ens diu l'Anna, girem la cara a la realitat de la vida. Tot és més insípid i no donem valor al que realment importa, pensant que no ens faltarà mai. Si a les cartes de navegació de la nostra vida incloem els ports pels que passarem, l'amor, les persones importants, les morts inevitables, les malalties, podrem dissenyar un trajecte i preparar-nos per les tempestes i pels dies de sol. Amb bona perspectiva, els dies magnífics cobraran un altre valor.
Sí, sí, perquè quan un va en vaixell, i la vida, sens dubte, és un viatge en vaixell, hi ha dies de sol i hi ha dies de tempesta. És a dir, una cosa no treu l'altra. I no pots pretendre que tots els dies siguin de sol, perquè heu passat aquells dies de sol continuats al juliol, a l'agost, i per favor desitges que hi hagi una tempesta. És a dir, que la vida té blancs i té negres. I llavors tu has de preveure totes les coses que passaran, això és cert. I ho has d'integrar en la teva vida. I una mica amb el que deia, per tant, hem d'educar els nostres infants en aquesta línia, en la no ignorància. I hem de canviar la nostra vida personal, perquè una mica el que deia el doctor Masgrau era que, i jo estic molt d'acord, eh? En el nostre estil de vida no hi cap la malaltia, però no hi cap la mort. És a dir, tu demanes, acaba de morir, jo sé, la teva mare, el teu pare, i tens allò, el temps indispensable pel compliment de les teves obligacions. És a dir, a quina hora és l'enterro, et poden preguntar? Perquè es pressuposa que vindràs fins mitja hora abans o una hora abans, o com a màxim faltaràs un dia a la feina. Quan tu tens una feina i la gent ja dona per fet que la mort d'una persona molt propera no és cap excusa, com per no venir a la tarda si l'enterrament és del matí, tenim un problema social, que lliga molt amb el que tu deies, amb el que Masgrau, quan deies de Miquel, quan deies que n'hi havia aquest canvi, no? Que havíem posat el nen al centre, això és veritat, i es tracta de que hem posat l'individu. És a dir, nosaltres ens hem de, i hem oblidat els antepassats, ens hem de realitzar individualment, però nosaltres no som individus, no som illes autònomes, no som independents, sinó que formem part d'un col·lectiu.
Hem parlat amb Francesc Torralba, filòsof que acaba de, i col·laborador d'aquest programa, que acaba de publicar el llibre Planta cara a la mort, Ara llibres. Surt avui al carrer. Segons ell, la mort a Occident no forma part de la vida pública.
I si un pensa en com es viu la mort a la Índia, com es viu la mort a Àfrica, i com s'havia viscut aquí fa 100 anys o fa 50, un se n'adona que el fenomen del tabú és molt occidental i molt actual. La pregunta és per què. Mira, hi ha diferents raons. El primer és que en aquests països que he anomenat, la mort és un fet que es visibilitza a la vida pública. És a dir, això afortunadament no estem en aquestes circumstàncies, però és que no es pot tapar, no s'hi poden posar cortines, no s'hi pot posar una màscara, perquè és visible als carrers de Delhi, a molts països africans, i per tant no es pot tabuitzar. Això m'ho deia un estudiant africà que feia un doctorat amb mi, i em deia naturalment que no és un tabú la mort a Àfrica, perquè la veiem per tot arreu. El nen en té experiència d'ella ben jovenet.
La vida de l'home entre el cel i la terra no és més que el passar d'un cavall vist per una escletxa, un instant.
Doctor Masgrau, com poden els difunts millorar la nostra vida?
Una de les primeres coses que es poden, que porta el sol fet de pensar en els difunts, de tenir-los sempre presents, és precisament veure's et suma a si mateix dintre en un context més gran. Potser l'aportació més immediata que poden fer és fer sortir les persones del seu ego. L'ego necessita ser el centre per si ser confortable dintre el centre. Si el desplaces, és ser incòmode. Evidentment, quan et sents, quan consideres tu dintre del teu llinatge i en el, seu, en el teu context de totes les persones que has conegut i que ja no hi són, el teu ego evidentment s'ha d'obrir i llavors es transforma i ja vius la vida d'una altra manera, vius la vida amb primer fora del teu ego i després amb aquesta sensació d'agraïment, que és una actitud oberta cap a fora, és una actitud, que és una actitud que avui dia molt mal vista, molt poc apreciada. És a dir, el ser agraït és molt perillós, és, perquè comporta un deure, comporta, i l'agraïment ha esdevingut un mer formalisme que s'acaba amb unes gràcies, però l'agraïment sincer, l'agraïment de debò, et deixa en mans de l'altre, no? Et deixa en disposició de donar, perquè de com es diu, d'haver nascut de ser agraït, no? Al revés. I llavors has d'estar, i aquesta actitud és la que ajuda molt a viure, perquè t'ajuda a apreciar les petites coses. Per exemple, en aquests moments de crisi que dèiem, el tenir aquesta actitud, el veure les coses al seu context molt més ampli, en la seva vida, la vida amb pujades i baixades, que, a la qual la mort no deixa de ser, sinó, com sempre s'ha vist en totes les cultures, passar a un altre estadi. El que passa és que aquí hi ha una qüestió, és que nosaltres, la nostra cultura, sempre ens hem preguntat sobre la naturalesa d'aquest estadi, no? Si hi ha esperit, si no hi ha, si hi ha cel, si, on va parar la mort, existeix vida després de la mort. I això, de fet, és irrellevant. Els xinesos això ho tenen molt clar. O sigui, si en prou feines entenem la vida, com volem saber què hi ha després de la vida? Això és el de menys. O sigui, el que és important de la mort és que hi és i que segueixen existint. De la manera que sigui, existeixen potser en les obres que han fet, existeixen potser en el record, o existeixen amb una ressonància, no? I això s'ha de mantenir viu. I això que avui dia ho intentem apagar, jo crec que és el millor homenatge que podem fer a les persones i fins i tot als nens també, no? És cultivar això, cultivar
el record dels nostres morts.
Sí, les persones que ja han passat, no? Mantenir-los en vida. Això a Xina tenen molt clar. O sigui, a Xina la gent no es mor, o sigui, passa a un altre pla. Des de l'antiguitat, això, és simplement, i llavors la tieta del sogre, uh-huh, sempre serà la tieta del sogre mentre hi hagi hagut gent que l'hagi conegut. I hi haurà qui li celebrarà els seus aniversaris, l'aniversari de la mort, l'aniversari del naixement, i es parlarà d'ella com si encara existís, perquè de fet existeix per un altre nivell.
Diu vostè també que la tomba passa a ser una prolongació de la llar, el domicili dels que han partit. Se'ls porta menjar, se'ls porta ofrenes, perquè es creu que negar-los els rituals equival a negar-los la felicitat d'ultratomba.
I això també passava aquí. Passava aquí a l'antiga Grècia i passava aquí fins i tot al nostre país, que va estar Alfons X el Savi, va prohibir que la gent anés a fer tiberis a sobre les tombes, perquè...
Però no era una mica desagradable anar a fer tiberis a sobre les tombes?
No, bueno, la Xina es fa, cada dos vegades l'any agafen un porc lacat d'aquest porc sencer, uh-huh, i gran, no ho deia, un porc gran, i se van sobre la tomba allà i l'ofereixen en els morts.
Daniel Gavarró.
I de fet, quan deia si no és una mica dur, no, els cementiris precisament són espais molt bonics, i visitar per exemple el cementiri de Lisboa és adonar-se'n que és d'una bellesa extraordinària, no? O molts dels nostres cementiris. Per tant, no té aquest caràcter negre que li volem posar, aquest caràcter fosc, que és un caràcter molt més cultivat per nosaltres, molt més cultural. I em semblava molt interessant això que deies, Miquel, quan parlaves de la necessitat de parlar. Perquè quan tu parles de la gent que s'ha mort, la integres en una realitat i pots netejar totes les coses que tens encara pendents, no? I em sembla això que és bàsicament important. Abans d'entrar estàvem comentant amb el doctor Masgrau que la importància que té de parlar amb els nens d'aquests temes, no? I sempre que ve aquesta que ve Tots Sants, nosaltres a l'escola aprofitem per parlar. I és impressionant el que diuen els nens. Impressionant.
En quin sentit?
Jo recordo, per exemple, un noi que deia, ja era hora de que pogués dir, perquè ho tenia aquí la panxa i no ho podia triar ningú. Havia vist un accident de cotxe. Llavors havia girat a la mare, l'home no es movia, el que portava el cotxe. No es movia, sortia molta sang. Llavors va girar a la mare i li va dir, jo crec que s'ha mort aquest senyor. I la mare li va dir, no en parlem. Vale. 2 anys després, traiem el tema de la mort, en parlem i diu, fa 2 anys que jo us vull explicar una cosa. I després d'explicar-nos-la, li canvia la cara, se sent absolutament relaxat.
Per què ens fa por parlar de la mort? Escoltem Francesc Torralba.
Que no tenim un control sobre la vida ni un control sobre la malaltia com desitjaríem tenir. La conseqüència és que llavors l'amaguem, no en parlem, ni tan sols els éssers més propers. No l'expressem públicament. No eduquem a les persones a assumir la seva mort i, per tant, a viure amb més intensitat, amb més plenitud la vida present, perquè és molt curta i molt veloç. I, per tant, aquests són drames que dius, bé, i què en traiem de no parlar-ne? Doncs té males conseqüències el no parlar-ne, perquè un viu com si hagués de viure sempre, i això és viure en una permanent ficció. Jo crec que només pot viure autènticament aquell que assumeix que la vida és una aventura meravellosa, una possibilitat única, però limitada. I per tant, si un té conscient cada dia quan es lleva, o bastant habitualment, doncs que la mort és no una possibilitat, sinó una certesa que tard o d'hora li tocarà, perquè ho veiem de prop. Alguns ho comencem a veure amb persones de la nostra edat, que dius, aquest ja no hi és, i compartíem la mateixa taula a l'escola, no? Per tant, vol dir que vas començant a adonar-te que això de ser-hi aquí no és indefinit. Quan un capta això a fons, viu d'una altra manera. O sigui, quan un planta cara a la mort, també planta cara a la vida i diu, bé, doncs atès que això és així, com he de viure? De quina manera he de viure perquè aquesta vida tingui el màxim valor, la màxima riquesa, la màxima qualitat de relacions. I per tant també saps triar, discernir, valorar el que val, valorar el que no val, distingir què s'ha de llegir, amb qui he d'anar, si he de sortir o no he de sortir. Perquè te n'adones que el temps passa i que la certesa de la mort és inqüestionable.
Dos quarts de nou a l'Ofici de Viure amb Ricard Rotllan, mestre budista. Bona nit, Ricard.
Molt bona nit.
No sé com no té fred, eh?
No, jo sempre li deia abans a la Jordina, la coordinadora que m'he trobat, li dic que, bueno, jo prefereixo aguantar tot el que pugui la fred, perquè després quan ve l'hivern estàs més curtit, més preparat, no? I així és, doncs, l'afrontes millor. Si ara comences a tapar-te molt, quan ve l'hivern, després necessitaràs més i més i més capes per tapar-te.
Doncs endavant. Algun comentari sobre el tema d'avui?
Bueno, sí, és molt important entendre molt clar que la ment és una continuïtat, és un continu. És a dir, nosaltres mai trobarem un començament i un final de la nostra ment, si ho analitzem i ho busquem, no? Però sí podem fer una diferència de consciència. Hi ha la consciència que és la nostra consciència actual, és una consciència imperfecta, i hi ha la consciència amb la qual s'han desenvolupat totes les bones qualitats de forma il·limitada, i també s'ha desenvolupat la saviesa, no? Hi ha diferència a la consciència, però no hi ha ni començament ni final. Què vol dir això? Que mentre estem a la recerca d'aquesta, diguem, acumulació de virtut i de saviesa i d'obtindre aquesta plenitud, llavors necessitem moltes vides. I per això, al moment de que una persona mor, doncs hem d'entendre que és com un viatge, i aleshores, quan una persona es diu marxo de viatge, el que sempre vols és que aquesta persona li vagi tot molt bé. És a dir, no dius, oh, no marxis, sisplau, aferradament, no? Sinó que entens que té un viatge, té una cosa que fer, i aleshores el deixes anar i penses sempre que et vagi tot molt bé.
Això segons el budisme, i evidentment, i altres tradicions.
Aquest seria el tractament que cal fer als nostres difunts.
Bé, doncs som-hi. Ricard, endavant amb el minut de meditació d'avui, quan vulgui.
Moltíssimes gràcies. Avui farem el possible per estar molt còmodes amb la nostra postura de meditació. Si ja sabeu col·locar el cos, ho feu molt suaument, amb tranquil·litat, posant l'esquena recta. Si no estàs amb la possibilitat de fer-ho, procura que la teva actitud física sigui relaxada i distesa. Que puguis estar molt atent als teus processos mentals. Recorda que la motivació és importantíssima perquè la teva acció sigui gran, que no sigui limitada a tu mateix, sinó que estigui dedicada per beneficiar tots els éssers. Llavors, amb aquesta ment ampla i disposada a fer les coses ben fetes, comença a concentrar-la i a enfocar-la en el nas per tenir-la ben col·locada, ben emplaçada. Observa, doncs, còmodament, l'aire entrant, l'aire sortint. Fixa't atentament. Recull tots els pensaments dispersos, tota la distracció. Ara fas que sigui... estigui aquí, tota la ment aquí, en el nas, observant com l'aire entra i surt. I això et dona un espai i et capacita per analitzar. Ara, fixa't bé, quan tens una persona, un familiar, algun conegut que mor, el que primer ja és un dolor intens, i després podem alliberar-nos d'aquest dolor, deixant totalment d'aferrar-nos a tot allò que materialment podíem aconseguir d'aquesta persona, d'oblidar-nos també una miqueta del possible enuig provocat per alguns malentesos i de la ignorància. Oblidar-nos ara d'aquesta persona no és realista. El que és real és això, és que la seva ment continua i va progressant, millorant. Per això ara desenvolupem molt amor envers aquesta persona, molt amor, i mentalment sempre li enviem aquests pensaments d'amor per beneficiar tots els éssers.
Ricard Rotllant, mestre budista, doncs moltes gràcies. Fins dimecres, demà hi ha Futbol a Catalunya Ràdio. Fins dimecres,
doncs,
bona nit.
Fins dimecres, molt bona nit.
Ara mateix pots entrar a l'espai interactiu de Catalunya Ràdio.
catradio.cat/endirecte
per expressar-te, per donar la teva opinió o ampliar informació sobre els temes que estem tractant a l'Ofici de Viure.
Connecta't a catradio.cat/endirecte.
La ràdio amb valor afegit.
Catalunya Ràdio.
Gaspar Hernández, L'ofici de viure.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio estem parlant dels nostres difunts, de com tractem els nostres difunts i com el fet de tractar-los diferents, la seva memòria, la seva absència, incorporar-la en presència, com això ens pot ajudar a nosaltres en el nostre dia a dia. Dimecres, a l'Ofici de Viure, els 10 pilars de l'autoestima. Quins són els 10 pilars de l'autoestima? Dijous farem un elogi de la melancolia i divendres comentarem la famosa frase «Demana i se't donarà». Això és l'Ofici de Viure d'aquesta setmana, en què comencem, com dèiem, parlant dels nostres difunts. Com els tractem, segons Francesc Torralba?
Tota la festa dels difunts, la commemoració de les persones que han marxat i el record d'ells, és un fenomen que ha anat a la baixa. Era un fenomen molt més present fa 5 anys o fa 50 anys. Només cal llegir el costumari català de Joan Amades per això. I vas veient com en els diferents viles, pobles i contrades de Catalunya es anava, diguem-ne, commemorant, celebrant religiosament la festa dels difunts i tots sants, no? Això ha anat de baixa. També influeix el nostre tipus de vida, la nostra exaltació, la dificultat de desplaçar-se fins i tot en els cementiris. Però és veritat que, home, jo crec que dignifica molt una societat aquella que té capacitat de rememorar les persones del passat i que en una sobretaula doncs es digui això ho deia el meu avi i això ho deia la meva àvia. Vol dir que aquella persona d'alguna manera encara és present a través de les paraules que va dir. I això és meravellós perquè vol dir que el seu mestratge i el seu ensenyament no ha caigut en el no-res. Llavors, si nosaltres fem ressò i memòria d'aquells que hem estimat, d'alguna manera són presents. Això no els immortalitza, perquè certament ells no hi són, però les seves paraules i els seus pensaments sí. Per tant, recordar els difunts i recordar allò que ens van dir, allò que ens van ensenyar, el seu afecte, els seus encerts, les seves intuïcions, això dignifica una societat. Això ens fa més rics. Això que no viure obsessionadament en el present i només amb els que tinc ara i aquí vius. Els professors de filosofia estem cansats de citar cadàvers. És el que generem, generalment citem, perquè Plató és mort, Sócrates és mort, Aristòtil és mort, Sant Agustí és mort, Descartes, Kant, Hegel, tots són morts. Però pensem que els seus pensaments, les seves idees, són valuoses per avui. per això els citem, per això els tenim presents, no? I de fet, ja fa molt temps que no hi són.
Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você.
Bé, en aquest programa, dia sí, dia també, els grans filòsofs estan vius, eh? Diu la Mari Carme Sanz que la mort és un canvi d'estat i això és un misteri. El dol és per la separació temporal, ens diu la Mari Carme. Cal preparar-nos per incorporar la presència només espiritual i integrar aquesta presència provoca un canvi total a la nostra vida.
Sí, sí, completament d'acord. És aquesta presència que canvia la vida i aquest canvi és molt positiu. És que el que potser hauríem de reflexionar és que la mort pot ser molt positiva. I sobretot l'amor, els difunts, l'actitud que poden tenir nosaltres no pot ser només una pena que es prolonga en el temps, sinó que pot ser realment una transformació molt positiva de la vida. Ens pot obrir nous horitzons. Fins i tot la concepció del món, per exemple, pot canviar completament. O sigui, el fet d'acceptar aquest nivell espiritual, o si voleu, l'invisible, i dintre, canvia completament la concepció del món, una concepció del món que l'edifiquem normalment a partir de coses sensibles, del que informen els sentits, i aleshores això ho amplia, i a l'ampliar-la canvia completament la nostra relació amb la vida. Això influeix molt, molt positivament en la vida.
Bé, en moltes cultures, en la majoria, tradicionalment, la dimensió més important ha estat aquella que no es pot expressar en paraules.
Exactament, és que és l'important, o sigui, el que té forma, diguem, és el més barroer. O sigui, el subtil és allà on trobes el plaer, la felicitat.
I per vostè, doctor Masgrau, què vol dir respectar els nostres morts? Perquè vostè discrepa de la idea que respectar els nostres morts vulgui dir només anar al cementiri i deixar unes flors, encendre una espelma. Què vol dir respectar els morts?
Vol dir això, tenir-los sempre presents, però tenir-los presents amb la seva dimensió espiritual i actuar com ells voldrien, des de la seva dimensió espiritual present, voldria que actuessis. O sigui, respectar-los, això, és seguir el fil. Però no el fil de que quan eren carn i ossos amb les seves misèries, les seves ambicions, sinó en l'estadi que estan ara. O sigui, a la seva dimensió, un cop morts, com voldrien ells que tu actuessis? I aleshores, aquesta és la base de l'ètica. Precisament jo crec que el gran desenvolupament de la societat xinesa és aquest, és que l'ètica està basada en el respecte que els fills tenen a la gent que els ha precedit.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage, pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Mais dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu? Que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu.
Al meu entendre, l'únic consol és l'esperança. Esperança en un tipus de vida distinta que no coneixem, però que no tanco aquesta possibilitat. És a dir, a mi, les altres formes de consol, que poden ser, doncs, això, no? Saber que estàs en la memòria de les persones que has estimat, o saber que has contribuït a millorar una societat, a millorar un poble, a descobrir un medicament que afavoreix tantes persones. Jo crec que això dignifica una vida, però el drama de no ser-hi més, això no t'ho consola. Sobretot si ser-hi et plau molt. Clar, si ser-hi et resulta carregós, avorrit, això és un fàstic, tant de bo ja no hi sigui, llavors. Però si ser-hi et plau molt, què et pot consolar? Quan saps segur que no hi seràs més. Jo crec que només et pot consolar l'esperança d'una vida plena. El que passa que com és aquesta vida plena és molt difícil. I naturalment és una qüestió de fe, no? Però a mi les altres formes de consol certament em resulten insostenibles, resulten pobres. La que et pugui donar la filosofia, la que et pugui donar la poesia, fins i tot la bellesa o el record de la bellesa que has vist. Sí, però és que no em veuré més i em vull seguir veient més de bellesa.
Francesc Torralba, parlant del seu llibre Planta cara a la mort, que acaba de publicar en Vara Llibres. Bé, i en Daniel Gavarró, pel que fa a la seva A la por de la mort i el consol de la fe, algun comentari?
Sí, sí, molt en la línia del que deia ara el Francesc Torralba. Mira, la mort no és el contrari de la vida. Aquesta és la primera idea, perquè molta gent ho pensa. La mort és el contrari del naixement. Per tant, la vida està sotmesa a molts canvis. Hi ha un canvi que és el naixement i un altre que és la mort. Per tant, aquesta és la primera. I la segona reflexió que m'agradaria deixar anar és que hi ha moments en què un es troba molt cansat perquè ha treballat molt tot el dia. Això passa al llarg de la vida. Quan tu has viscut molt, a mi m'agradava molt avisar a Tortosa que en un enterrament que hi va anar va dir, tant de bo la mort ens trobi ben vius. És a dir, ens trobi haver viscut molt, ens trobi molt cansats. Perquè hi ha un moment en què tu tens la percepció, l'expectativa, la certesa de que ja has viscut molt. I de que has fet tot el que havies de fer, i has après tot el que havies de fer. Llavors, mires al llit, igual que quan després d'haver anat d'un ball de festa major a les tantes de la matinada, dient, ah, que gust agafaré ara, no? Aquesta visió de que quan jo he viscut molt, l'amor és molt desitjada, jo crec que és una cosa que hem de saber-la transmetre als altres, a les altres persones. I és una cosa que als nens se'ls pot dir amb tota la tranquil·litat del món perquè entenen. Per què és la vida? Per viure-la. I una part de la vida és deixar-la anar també en un cert moment, no? Però quan? Quan et sents absolutament ple i sents que has fet sentir molt el sentit de la vida. Per això, com deia el doctor Masgrau, és tan important parlar de la mort, perquè llavors resitues la vida amb uns altres paràmetres, en uns paràmetres socials, en què aporto, què dono jo, i surts d'aquest ego, no? I et planteges moltes coses.
Aquesta és una idea, per exemple, que descriu una pensadora francesa que té un llibre molt bonic que es diu Marie de Genesel. Ella té un llibre que es va publicar en llengua catalana, va ser un èxit, que és La mort íntima. I ella ho deia, diu, home, diu, mentre vius ja et vas acomiadant. Jo m'he acomiadat de ser un nen i m'he acomiadat de ser, doncs, un home solter, m'he acomiadat de no ser pare, m'he acomiadat de ser un estudiant universitari. Et vas acomiadant. I a més, aquests comiats són irreversibles. Jo no puc tornar a ser un nen, no puc tornar a ser un adolescent, no puc tornar a ser un jove universitari. Són irreversibles. Llavors, jo crec que si un va assumint això, entén que la vida és entrar i sortir d'habitacions. És a dir, entres en una habitació i estàs una temporada, jo crec que has de gaudir-hi al màxim, però hi ha un moment que et diuen, ara hi ha de passar la següent. I jo crec que una vida digna és aquella que un sap estar bé a l'habitació que li pertoca. Vostè ara és adolescent, doncs ha de fer d'adolescent. Vostè ara és un home adult i té fills, doncs ha de fer el paper que li pertoca. La nostàlgia d'una habitació anterior és un drama, vol dir que no la vas viure amb intensitat. O bé, fer un paper que no et pertoca en el moment que ara tens, no?
Segons Francesc Torralba, per tant, constantment anem morint.
Sí. I és curiós, però sempre que es parla de la mort, sempre es tendeix a anar cap a la pròpia mort o cap a la mort de, o cap al dol de la mort de sers propers. I en canvi, el tema aquest dels morts, un cop freds, un cop passats, dels difunts i dels avantpassats, costa molt més el plantejar. És un territori que la nostra cultura ha estat menjat una mica per l'oscurantisme, no? Per l'oscurantisme. Bueno, els contínuos degut a que la religió, el catolicisme, els ha situat molt lluny als morts. Els ha situat o al cel o a l'infern, no?
I perquè ja no ens són útils, també.
Exacte.
Com que no hi ha utilitat, doncs no cal parlar-ne.
Exacte. I al canvi, el que volia dir és que sí que són útils. I ho són molt d'útils. És que donen, o sigui, pel teixit social, per la família mateix, són importantíssims. Si més no, és un sistema de desplaçar els problemes a un altre nivell. El cas dels xinesos utilitza molt això. És tota una estratègia per els desplaçar els problemes que hi pot haver a les famílies en moment de crisi, ho desplacen al moment del mort. Quin dels nostres avantpassats estarà enfadat, no? Llavors, mentre discuteixen això i miren de rendir-li el tribut i tot això, ha passat, perquè la vida és cíclica, ha passat el moment difícil i no s'ha fet malbé la cohesió familiar, no? Al canvi aquí, en una situació així, El que fem és fabricar ovelles negres, per exemple. Donar-li la culpa a un, a l'altre, per allar-se, i després, un cop passa el moment, el mal moment, la família ja s'ha disgregat, ja s'ha trencat l'harmonia, no? I això, precisament els difunts, serveixen per preservar l'harmonia dels vius. I això, per mi, és importantíssim.
D'aquí passen 3 minuts de 3 quarts de 9, d'aquí uns instants arribarà en Jordi Llavina amb els mails d'amor. Bé, de fet ja ha arribat ara a l'estudi. Hola Jordi, com estàs?
Hola, bona nit, molt bé, sí. Molt bé.
Algun comentari sobre el que estàs sentint?
Estava rumiant tot això que deia el Miquel i abans el que he dit en Francesc Torralba, tot això, que és, llegiré el llibre, prometo llegir el llibre d'en Francesc Torralba sobre aquest aprenentatge del mort, però la teoria aquesta sobre les habitacions, que la trobo molt bonica. Però penso que hi ha moments en la vida d'una persona que més que no pas en habitacions estàs en passadissos, i que l'essència d'aquell moment són els passadissos. I el problema és quan aquest passadís és el corredor de la mort, és a dir, totes aquelles persones que saben que indefectiblement s'han de morir i que ja no són capaços de concebre cap altra habitació que no sigui la propera, no? Vull dir que és bonica com a teoria, però que hi ha moments en què tot és un trànsit, no? I que entre una habitació i una altra hi ha un passadís, i que necessitem moltes estones o molts anys, de vegades segurament sumats, tots aquests moments formarien molts anys en passadissos i en corredors, no?
És que hi has d'arribar a l'habitació final amb la feina feta. Això és bàsic de tenir present, perquè quan tu ets gran i mires enrere és a veure amb orgull que has pogut aportar realment el que volies aportar. Si no, et mires enrere i el que veus és tot allò que hauries d'haver fet. I això és quelcom que, com a adults, hem d'evitar.
Ho deixem aquí, en continuarem parlant, perquè els oients ens han fet aportacions molt interessants, ens han fet moltíssimes aportacions a través del correu electrònic, el telèfon i també el chat de l'Ofici de Viure, catradio.cat / en directe. Els agraeixo molt aquestes aportacions valuoses, perquè ens ajudaran a preparar propers programes en relació als difunts i a la mort, amb la qual hem acabat aquest espai. Moltíssimes gràcies, doctor Mas Grau. Fins al mes que ve. Gràcies, Daniel Gavarró. Fins aviat. Bona nit.
Bona nit.
Ara mateix pots entrar a l'espai interactiu de Catalunya Ràdio.
catradio.cat/en directe.
Per expressar-te, per donar la teva opinió o ampliar informació sobre els temes que estem tractant a l'Ofici de Viure,
connecta't a catradio.cat/en directe.
La ràdio amb valor afegit.
Per què triar lletres és una gran inversió?
Vaig triar Lletres del Tesoro quan vaig començar a tenir uns quants estalvis. Volia treure en rendibilitat, i com que no ho tenia gaire clar, vaig decidir d'invertir-los en lletres, perquè m'oferís el mateix interès del primer a l'últim dia.
Compra Lletres del Tesoro a tesoro.es. Tesoro Público. Gobierno de España.
Atenció! Aquest és un exemple de la hipoteca quota reduïda de Don Piso. Per la compra d'un pis de 240.000 euros, només pagaràs 696 euros al mes amb una hipoteca al 100% i sense entrada. Increïble, oi? Amb la hipoteca quota reduïda de Don Piso, si vols, pots. Truca al 922 22 22 o informa-te'n a qualsevol de les nostres oficines. Demani el menú My Way a elcangrejoloco.com.
Els que hi van amb dubtes queden desarmats.
El País
ens han ensenyat com fer un gran musical.
Francisco Ibáñez.
El ritme trepidant no dona descans. Vols, salts, projeccions 3D.
La Vanguardia. Tots no es poden equivocar. The Musical, el gran musical. El Teatre Tívoli de Barcelona.
Aquest any no et pot tornar a passar. Contracta l'assegurança del cotxe amb Rigal i podràs aconseguir fins a un 65% de bonificació. Assistència en carretera des del quilòmetre zero. Peritatge en menys de 24 hores. Lliure elecció de taller. Assegurança gratuïta d'emergències per a la llar i molts més avantatges. I ara, des dels 21 anys. Truca ara a Rigal i et farem un pressupost a l'instant de l'assegurança del cotxe. 902 30 30 76. 902 30 30 76.
Feu podcasting amb l'Ofici de Viure.
Si voleu escoltar qualsevol programa endarrerit o de la temporada passada, podeu anar a catradio.cat. Cliqueu damunt Programes a Z i seleccioneu els programes que més us interessin.
Bona tarda, avui a l'Ofici de Viure.
A internet, ara mateix, teniu 150 programes de l'Ofici de Viure a la vostra disposició. L'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
L'Ofici de Viure.
Mm.
viure@catradio.cat. Aquesta és la nostra adreça si esteu patint un mal d'amor i el voleu compartir amb els oients, encara que pot ser amb pseudònim, mantenim l'anonimat, i voleu la resposta en Jordi Llavina i la psicoanalista Iolanda Sussin. Ernest de Mataró.
Som-hi. Agrairia que llegíssiu el meu email d'amor, que es podria resumir així. Soc un separat que no para. Per ser separat, abans has d'haver estat ajuntat o casat. Jo vaig estar amb la Rosa durant 14 anys. Soc quarantó avançat, diguéssim. La relació no anava massa bé i ella m'anava deixant caure pistes. S'hi va ajuntar la malaltia del nostre fill Roger, que ara, feliçment, s'ha solucionat. Un dia la Rosa em va dir, com en el programa de les noies de Catalunya Ràdio, hem de parlar. I jo ho vaig endevinar de seguida. Fa d'això un any i mig i al cap de només 5 setmanes ens separàvem i jo començava a buscar un pis. Estimava la Rosa, sens dubte, però no em va fer mal la separació. Potser semblarà una mica salvatge formulat així, però jo també ho necessitava. El cas és que des de llavors m'he tornat a retrobar amb la meva etapa de depredador. Ho poso entre cometes perquè se m'entengui bé. Tinc un amic que em diu que vaig amb la llengua fora, que als 47 anys això ja no toca, però en aquest temps jo he anat fent de les meves amb total llibertat i només he tingut relacions esporàdiques, sense compromís, que és el que ara toca, això sí que toca. Si us escric és pel següent. Malgrat això, em sento una mica buit. M'agrada el risc de no saber massa, el repte de lligar, no es pot dir d'una altra manera, però timo que al final em trobi sol, sense companyia, sense una Rosa amb qui fer el camí que ens quedi junts. Podríeu respondre la meva pregunta, Ernest, des de Mataró.
Aquest oient es va separar fa un any i mig. Des de llavors busca relacions i, pel que entenem, sovint en troba. Reconeix que això ara és el que li ve de gust, però a la vegada es pregunta si al final no es quedarà sol sense companyia.
Doncs a veure, d'entrada, Ernest de Mataró, jo crec que una vegada més haig de fer explícita la conveniència del dol amorós. Però no únicament per estar més nets, tot això que dèiem ara, no? Tenir una descompressió de cara a noves o futures o hipotètiques relacions, sinó per tu mateix, perquè no pots tirar endavant sense haver solucionat una d'aquestes habitacions que ara dèiem amb en Daniel Gavarró, per exemple, i amb en Francesc Torralba. Per tant, això és estrictament necessari. Tinc una mica la impressió que la teva experiència no ha anat ben bé així. És a dir, tu t'agafes a la separació formulada o expressada per la teva dona, dius que ja t'està bé i fas una fugida endavant. És a dir, a partir d'aquest moment, vinga, matem tot el que és gras, no parem, no ens aturem mai de la vida. Crec que aquí aquest dol ha estat interromput o no ha estat efectuat de manera gaire clara, de manera gaire correcta. Per tant, és com si d'alguna manera exemplifiquessis molt bé allò que de vegades tenim els homes, que som una mica primaris, no? Aquella pulsió de la depredació, tu mateix fas servir aquest terme, depredació, i alhora aquella necessitat d'estar amb algú, de sentir-nos acompanyats, no? No dic que la depredació en aquest moment no tingui un cert efecte terapèutic, però no és, diria jo, la solució. Hi ha un llibre molt interessant d'en Josep Maria Fonalleres que justament es titula Un any de divorciat, publicat per l'editorial Ara Llibres. Escolta, diu la meva amiga, amb qui parlo de manera distesa davant d'un cafè, que la necessitat de trobar una nova parella es dibuixa en el front dels divorciats. Els que ella anomena nous disponibles duen escrit sobre les celles una mena de rètol que diu «Busco una dona», un crit com el d'aquell sonat de Marcor. I ja que esmenta Marcor aquesta gran pel·lícula de Federico Fellini, doncs hi ha un moment en què un personatge alt i prim, parent d'en Bufa, que ha estat tocat del bolet, que viu en un manicomi, que la família el va buscar per fer una fontada un diumenge, puja un arbre, grimpa un arbre i no vol baixar i va cridant «Vollo una dona!» És un personatge que està fora de si, un personatge alienat. No el reproduïm o no el fem servir com a model. Què et recomano? Paciència i bons aliments, Ernest. Molta calma. Observar-te una mica com si fossis un personatge de novel·la, com si tu fossis un protagonista d'una novel·la que estàs llegint, com si et miressis des de l'exterior. A partir d'aquí, doncs bé, mira si realment aquest personatge que ets tu et satisfà, si aquest personatge omple les teves pròpies expectatives, no únicament com a lector, sinó també com a lector de la vida, i a partir d'aquí treu-ne les teves pròpies conclusions.
Què diu la psicoanalista Iolanda Sussin, Jordi?
Doncs d'entrada que ens fa una pregunta que no ens fa pregunta, és a dir, contesteu aquesta pregunta, però en realitat no hi ha pregunta, és com si el mateix Ernest volgués que refarméssim algunes de les seves propostes, no? Diu que més aviat, més que no pas separat, se n'hauria de dir separat. Perquè, clar, què passaria, diu la Iolanda, si parés? Potser tindria una por terrible de pensar tot allò que ja li ha passat, no? Ja anomena, de fet, el buit, ja anomena la soledat en el seu correu. Els anomena com de passada, com de puntetes, però tot va darrere d'una mena d'hiperactivitat devoradora, diu la nostra psicoanalista, d'una sexualitat bulímica. Tampoc
considera ella que això condueixi enlloc. És a dir, que cal parar, fer una parada, aturar-se i recapacitar.
Jordi, que tinguis una nit plàcida.
Igualment, Gaspar.
Tanquem l'ofici de viure amb el camí cap a la felicitat, segons Bertrand Russell. Qualsevol cosa que s'hagi de fer només es podrà fer correctament amb l'ajuda de cert entusiasme. És difícil tenir entusiasme sense cap motiu personal. Tant per les dones com pels homes, segons Bertrand Russell, l'entusiasme és el secret de la felicitat. La persona que es proposa comprar afecte amb actes benèvols queda desil·lusionada en comprovar la ingratitud humana. I una agrada als seus amics pels seus mèrits, va escriure Bertrand Russell, i als seus amants pels seus encisos. Si els mèrits o els encisos disminueixen, els amics i els amants poden desaparèixer. Tots sentim plaer quan som admirats pels nostres mèrits, però en el fons acostumem a ser prou humils per adonar-nos que aquesta admiració és precària. Tornarem dimecres a l'Ofici de Viure parlant de l'autoestima, dels 10 pilars bàsics per tenir una bona autoestima. Bona nit.